Molt bon dia, són les 8.
Bon dia de canvi de temps, descens de la temperatura i ruixats dispersos a les portes d'un cap de setmana de tardor avançada.
Molt bon dia, com dèiem, són les 8 d'aquest divendres, ja 18 de novembre, a les portes del cap de setmana, i això sempre es veu d'una altra manera. Això és el Supermatí, l'informatiu que us portem des de Ràdio Palafrugell, també des de Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Uns pròxims minuts en el qual hi destacarem diverses notícies en aquest matí que, de moment, ens hem llevat amb unes temperatures força fresques. Per exemple, ara mateix a la Tallada d'Empordà tenim 11 graus i mig, la mateixa temperatura que la Bisbal d'Empordà. En el cas de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, la temperatura és de gairebé 12, i a Torroella de Montgrí tenim una temperatura de 13 graus. I com us dèiem, avui parlarem de diverses qüestions, com per exemple que es va trobar el cos d'un home a la platja de Castell que havia sortit a passejar. També destacarem que ahir un nen de 2 anys va quedar ferit greument en un atropellament a Palafrugell. Parlarem d'altres temes, com per exemple que la Comissió d'Acció Climàtica aprovarà preservar Radio Liberty, o també destacarem alguns dels temes, per exemple, que Alicia Molina presentarà la Casa de les Mil Portes a la biblioteca, o també us oferirem la prèvia del que tindrem en l'àmbit esportiu aquest cap de setmana. Dit tot això, també com sempre fem a aquesta hora, ens agrada saludar tot l'equip que fa possible, que farà possible aquests pròxims minuts, i començarem saludant a la Maria Alzina. Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També saludarem a la Paula Brines. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un informatiu que també hi tindrem la Carla Saló Pujol. Molt bon dia.
Bon dia.
També saludarem en Sergi Villena. Sergi, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
I per acabar, saludarem el nostre company Rafael Corbí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I dit tot això, començarem amb el repàs dels titulars, que ja us hem avançat una mica, però que tenim molta teca per davant. Som-hi. Bon dia. Troben un home mort a la platja del Castell que havia sortit a passejar, en Carla Saló Pujol.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de l'home que va ser localitzat el dimecres al vespre a la zona de Castell. El seu fill va ser qui va denunciar-ne la desaparició.
Un nen de 2 anys va quedar ferit greu en un atropellament a Palafrugell.
Un vehicle va embestir el jove al carrer Frederic Martí Carreras i el va deixar mal ferit. La policia local i el servei d'emergències mèdiques, amb l'helicòpter medicalitzat i una ambulància, va assistir al ferit. La policia local de Palafrugell encara investiga les causes de l'accident.
I enxampen un menor furtant roba a Salt i al cotxe del seu pare i troben una escopeta robada a Palamós fa 3 anys. Maria.
Els vigilants l'havien enxampat sortint de la botiga amb una bossa sense pagar i amb material per valor que no arribava als 400 euros. Els Mossos la van denunciar i seguidament van fer les comprovacions al cotxe en què viatjava amb la seva família per descartar que haguessin comès més furts.
La Comissió d'Acció Climàtica aprova preservar Radio Liberty i convertir l'espai en un memorial sobre la Guerra Freda. Paula Brines.
El Segle Català d'Història i Salvem la Platja de Pals celebren haver aconseguit aturar-ne la demolició. El Parlament insta ara l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Pals a impulsar aquest projecte per impedir-ne el deteriorament.
I 6 empreses del Baix Empordà formen part de les 100 empreses més grans de la província de Girona. Maria Alzina.
L'informe Girona CNSA, elaborat per KPMG, en col·laboració amb la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona, arriba a la seva 12a edició.
I torna al Shop Local Day a Palafrugell aquest cap de setmana. L'activitat, organitzada per Oxigen, tindrà lloc dissabte i diumenge al matí. Rafael Corbí.
La tercera edició a Palafrugell del Shop Local Day es presenta com una alternativa al Black Friday per reivindicar els valors que fan especial el petit comerç, el comerç de proximitat. Aquesta edició tindrà lloc durant tot el dissabte i el diumenge al matí al centre de Palafrugell i al Porta Oxigen.
A Alícia Molina presenta La Casa de les Mil Portes a la Biblioteca. En Rafael Corbí.
Aquest espectacle de contes per adults amb una participació interactiva per descobrir la narrativa mitjançant jocs es podrà veure aquest divendres 18 de novembre a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Porta el nom de La Casa de les Mil Portes, com ens explica la mateixa Alícia Molina.
Pensant amb una participació més interactiva de cara a anar descobrint a partir d'una proposta, d'un joc, amb unes claus que estan allà exposades, anirem descobrint totes les històries que hi amaga cada una d'aquestes claus.
Són les narracions i contes per adults a càrrec d'Alícia Molina, narradora oral, actriu i docent.
La premiada companyia La Baldufa Teatre arriba diumenge a Palafrugell. Ho fa amb La Faula de l'Esquirol dins de la programació familiar de la xarxa 2022. Rafael.
L'obra la podrem veure aquest diumenge a les 12 del migdia al Teatre Municipal de Palafrugell. És una de les obres més aclamades d'aquesta companyia lleidatana de comediants. Organitzat per la xarxa amb l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, les localitats es poden adquirir a www.palafrugellcultura.cat.
I Rafael, també afegirem una altra notícia, perquè ahir el candidat socialista a l'alcaldia de Palafrugell va fer un acte de presentació a Palafrugell, al teatre.
El candidat socialista a l'alcaldia de Palafrugell per les properes eleccions municipals de maig de 2023 va protagonitzar ahir al vespre al Teatre Municipal una conferència presentació de la seva candidatura i dels eixos principals de la que pot ser el nucli principal de la seva campanya electoral. Entre d'altres coses, Juli Fernández va destacar que Palafrugell és una ciutat amb moltes oportunitats de futur.
Jo estic molt convençut de les oportunitats que tenim. Crec que encara estem a temps de reconduir la situació, per al meu criteri, que ha deixat a Palafrugell de brutícia i de manca de lideratge de futur. Encara estem a temps. Jo estic disposat a fer-ho amb tot el meu equip.
I ara és temps pels esports, perquè la Fundació Esportiva Begú presenta els seus equips de futbol i bàsquet per a la pròxima temporada, Maria.
L'Ajuntament desitja a l'entitat i a tots els seus equips, esportistes i entrenadors, una gran temporada plena d'èxits esportius i formatius. L'acte que comptarà un any més amb el suport de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Begú.
I pel que fa a la prèvia esportiva del cap de setmana, començarem parlant del Palamós. El conjunt baix empordanès visita el camp del Figueres ja sense Joan Bayona a la banqueta. Sergi Villena.
De moment, no hi ha novetats sobre qui substituirà Bayona i la direcció esportiva està buscant un nou entrenador. Segurament, en el partit contra el Figueres, serà algun tècnic de la casa qui dirigeixi l'equip.
I encara en el futbol comarcal, difícil desplaçament del Calonge al camp del Tossa, Sergi.
Els calongins, que la setmana passada van descansar, continuen tenint una posició privilegiada amb 16 punts. Per al Calonge, puntuar a Tossa seria molt important a l'espera dels resultats de Tordera i Quart per mantenir-se en zones de privilegi.
El Bisbal Bàsquet rebrà el Castelldefels.
Els bisbalencs, que van perdre la setmana passada contra el Platges Mataró, jugaran al Pavelló Vell contra un Castelldefels en situació molt similar a la seva. Tots dos conjunts sumen 5 victòries i 2 derrotes i, per tant, es preveu un duel equilibrat.
I ara parlem de l'àmbit esportiu de Girona. L'Uni Girona, amb la moral reforçada a Europa, en rep l'Estudiantes en un partit de Lliga. Sergi.
La treballada victòria contra el campió actual de l'Eurolliga, el Sopron hongarès, ha suposat una injecció d'autoestima per a les gironines. El triomf a Fontejau contra les madrilenyes és vital per seguir en el grup capdavanter de la Lliga femenina.
I en bàsquet masculí, el bàsquet Girona aspira a seguir progressant.
Les victòries consecutives contra Betis i UCAM Múrcia i el bon paper en la derrota per només 3 punts contra el Barça donen esperances als gironins de continuar amb la seva progressió.
Moltes gràcies, i ara és tot seguit és moment per la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, molt bon dia.
Bon dia.
Estem pendents d'aquest canvi que arriba avui. Caldrà agafar el paraigües?
Farem bé de sortir de casa amb paraigües, ja que el pronòstic ens indica que avui pot ploure. Això sí, serà pluja en forma de ruixats dispersos i distribució irregular. En general, quantitats poc abundants, però localment es poden acumular entre 10 i 20 litres per metre quadrat a la meitat sud de la comarca. Dia, doncs, amb cel entre mig i estones força tapat i descens de temperatura màxima. Si ahir es van superar els 20 graus a bona part del Baix Empordà, avui el termòmetre li costarà superar els 16 graus. Cap a la tarda, marcant el pas del front, entrarà la tramuntana de força moderada i aportarà una mica més d'aire fred. Demà dissabte tindrem un dia fred, amb mínimes al voltant dels 6-8 graus i encara un matí amb restes de nuvolositat i tramuntana de fins a 40 km per hora. També lleugera alteració marítima. A la tarda, més ullades de sol i en conjunt diumenge també tindrem un cel amb més estones de sol i alguns núvols prims, però ambient fred. I de cara a la setmana que ve, sembla que la tarda de dilluns torna a arribar un nou sistema frontal i una nova oportunitat per regar el territori.
Moltes gràcies, Albert. Evidentment, agafarem el paraigua i ho farem encantats de la vida, perquè és aquesta pluja que tant de bo i que tant desitgem, perquè costa de veure aquí a la nostra comarca. I ara és moment de destacar algunes altres notícies d'àmbit més general quan ja falten 4 minuts per arribar al punt d'un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, és a l'ull de l'huracà des que va vincular el degoteig de revisions a la baixa de condemnes per violència masclista amb l'aplicació de la llei del només sí és sí amb un suposat masclisme dels jutges. Dins de la judicatura, cada cop més hi ha més veus que critiquen Montero. Aquest dijous, la ministra d'Igualtat va tornar a insistir que la responsabilitat és dels jutges. També canviarem de qüestió perquè Rosalía va guanyar el Grammy Llatí al millor àlbum de l'any amb Motomami. Una de les notícies també destacades perquè va ser la gran triomfadora de la nit a la gala dels Grammys Llatins que es va fer a Las Vegas. Es van dur 4 dels 9 als quals estava nominada, entre els quals el premi més important, el Grammy, el millor àlbum de l'any per Motomami. La cantant catalana ha fet també una de les millors actuacions en aquesta cerimònia d'entrega dels guardons. I, en aquest cas, Taylor Swift col·lapsa Ticketmaster perquè hauria de fer 900 concerts per atendre la demanda, perquè fa dues setmanes feia història monopolitzant tot el top 10 dels Billboard. I també fa una setmana triomfava els premis MTV Europe. En aquest cas va col·lapsar Ticketmaster. I també com a curiositat, Antena 3 potser haurà de treure el rosco del passapalabra o deixar d'emetre el concurs. Això segons una ordre de l'Audiència de Barcelona que ordena a 3Media que retiri aquesta prova final del popular concurs televisiu i també va condemnar a indemnitzar amb 50.000 euros per danys morals a la societat holandesa que té els drets de la propietat intel·lectual d'aquest famós concurs que podem veure als vespres. Aquest és el repàs d'algunes de les notícies també d'àmbit general, però ara és moment de conèixer quin és el comentari d'opinió del dia d'avui. Un comentari d'opinió que avui ens el porta la Neus Colomer. Molt bon dia.
Estem cansats. Després de la pandèmia, la guerra i la inflació, no tenim ganes de sentir més males notícies. Però no per no escoltar les coses deixaran de passar. Si pareu l'orella a les notícies, ja us haurà arribat que a dia d'avui ja estem vivint una tropicalització del mar Mediterrani. En Josep Pasqual, de l'Estartit, va detectar una temperatura de 27 graus i mig a les nostres aigües el passat 5 d'agost. Degut a això, hi ha espècies de sempre que desapareixen i arriben espècies pròpies d'aigües tropicals i els camps de Posidònia van morint. A terra, el panorama no és millor. Onades de calor cada vegada més llargues, major nombre de nits tropicals i tòrrides, patint més sequeres, temporals, inundacions i incendis. Els efectes sobre la salut de les persones ja es fan notar. Segons les dades definitives de l'Institut de Salut Carles III, entre el gener i l'agost d'aquest any, a Catalunya hi ha hagut 707 morts que s'atribueixen a les altes temperatures. Les dades fan evident que la crisi climàtica és una realitat i que ja ens està afectant a casa nostra. I malgrat que hi ha efectes que no podrem aturar, és més necessari que mai començar a aplicar mesures de mitigació. Però, per contra, veiem com hi ha grups organitzats que es dediquen a negar aquesta realitat. Si recupereu el documental del programa Sense Ficció, Negacionistes del Canvi Climàtic, veureu com des dels anys 80 s'ha fet una campanya per desviar la lluita contra el canvi climàtic. A casa nostra veiem com el PP i Vox lideren el negacionisme en aquest camp. I és que per al populisme és molt senzill anar a buscar les emocions i la por al canvi de les persones. No ens enganyem, les mesures que s'hauran d'aplicar per mitigar la crisi climàtica no ens agradaran. Implicarà que haurem de deixar de fer coses que ens agraden, que ens són còmodes. I per això hi ha qui prefereix fer com aquell que no hi sent.
I després del comentari d'opinió arribem ja al punt d'un quart de nou d'aquest matí, un quart en punt, i començarem el repàs de les notícies del dia d'avui, perquè aquest passat dimecres a la nit es va localitzar el cos sense vida d'un home a la zona de la platja de Castell. L'home havia sortit a passejar però no va tornar i el seu fill va denunciar la desaparició després de veure que no tornava a casa. Carla Saló Pujol.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 75 anys que va ser localitzat sense vida dimecres de la nit. La víctima havia sortit a la tarda a passejar per la zona de Castell i cap a 9:45 de la nit el seu fill va denunciar-ne la desaparició en veure que no tornava a casa. Amb l'avís es va mobilitzar un dispositiu d'emergència que va iniciar la recerca d'immediat. Es van desplaçar 3 patrulles de la policia local de Palamós i un vehicle de comandament. També van participar 10 unitats dels bombers, una dotació dels Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. La recerca va començar a la carretera de Castell, a l'altura de l'hotel-restaurant La Malcontenta, tal com expliquen des de Ràdio Palamós, seguint la direcció que suposadament havia agafat el desaparegut. El van buscar en un radi d'acció raonable per als seus moviments i finalment el van trobar cap a les 12 de la nit. L'home estava estirat de boca terrosa en els terrenys del Pla de Castell. El van atendre i els equips d'emergència van veure que estava inconscient i amb un pols molt dèbil. Malgrat els esforços que van fer per reanimar-lo, minuts després van haver de certificar-ne la defunció.
També destaquem una altra notícia, i és que un infant va ser atropellat ahir a Palafrugell. Segons avançava el diari de Girona, els fets van tenir lloc després d'un quart d'una del migdia al carrer Frederic Martí número 30.
L'accident de trànsit es va produir poc després d'un quart d'una del migdia al carrer Frederic Martí Carreras de la població, zona on hi ha l'Institut Frederic Martí Carreras. Un vehicle va embestir el jove en aquest carrer i el va deixar malferit. La policia local i el servei d'emergències mèdiques, amb l'helicòpter medicalitzat i una ambulància, va assistir al ferit. Finalment van acabar d'evacuar el menor en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La policia local de Palafrugell encara investiga les causes de l'accident.
I enxampen una menor furtant roba a Salt i el cotxe del seu pare i troben una escopeta robada a Palamós fa 3 anys. Els vigilants l'havien enxampat sortint de la botiga amb una bossa sense pagar i amb material per valor que no arribava als 400 euros. Els Mossos la van denunciar i seguidament van fer les comprovacions al cotxe en què viatjava amb la seva família per descartar que haguessin comès més furts. Maria Alzina.
Aleshores, els policies van trobar amagada al maleter sota una mata l'arma. També van localitzar una bossa amb 100 cartutxos del calibre 12 i una armilla tècnica de camuflatge. Després de fer indagacions, van descobrir que l'home de 37 anys no tenia llicència ni tenia registrada l'arma i va acabar detingut per tinença il·lícita. Finalment, van esbrinar que l'arma constava com a sostreta el novembre del 2019 en un domicili de Palamós. Per això l'arrestat també li atribueixen aquest delicte. El detingut, sense antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Un dia abans, els Mossos van detenir 2 dones de 44 i 53 anys, també per un delicte de furt en el mateix centre comercial de Salt. Els fets van passar passades les 4 de la tarda, quan els vigilants de seguretat van alertar que tenien 2 dones retingudes per furtar roba. Els Mossos van fer comprovacions i van localitzar dins el maleter del seu cotxe, que tenien estacionat en el pàrquing exterior, roba i calçat valorat en gairebé 600 euros. Davant d'aquests fets van detenir les 2 dones com a autores d'un presumpte delicte de furt. Les arrestades, sense antecedents, van passar a disposició judicial l'endemà.
La Comissió Climàtica CAC ha aprovat una proposta de resolució per preservar el patrimoni històric i natural de Radio Liberty i convertir l'espai en un memorial sobre la Guerra Freda pel paper que hi va jugar Paula Brines.
La resolució presentada pel PSC s'ha votat aquest dimecres a la tarda i s'ha tirat endavant amb 15 vots a favor i un en contra. El Parlament insta a l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Pals a impulsar aquest projecte per impedir-ne el deteriorament. A més, demanen que s'elabori un pla de manteniment. El Cercle Català d'Història i Sabem la Platja de Pals celebren haver aconseguit aturar-ne la demolició i asseguren que no s'aturaran fins a aconseguir el memorial de la Guerra Freda. La diputada del PSC, Sílvia Paneque, ha portat aquest dimecres la proposta de resolució a la Comissió d'Acció Climàtica, que l'ha aprovada amb el vot favorable de totes les formacions menys el diputat de Vox. En concret, la proposta demana preservar qualsevol enderroc al valor patrimonial del jaciment arqueològic i Radio Liberty i que el conjunt de les administracions acordi els pròxims mesos un avantprojecte pactat de recuperació de la Vila Marinera de Pals i de Radio Liberty com a memorial de la Guerra Freda, així com un pla de manteniment en coordinació amb el territori.
I a la sessió de la Comissió d'Acció Climàtica d'aquest dimecres hi van assistir també diferents representants de Salvem la Platja de Pals i el Cercle Català d'Història.
Les entitats que més han lluitat per la preservació dels valors històrics, arqueològics i natural de Radio Liberty són aquestes. Ambdós han celebrat també aquest pas després que l'Estat tingués intenció de tirar a terra el que queda d'aquesta emissora que va utilitzar el govern americà durant la Guerra Freda i va quedar en desús fa poc més de mig segle. L'Estat al·legava, sense tenir en compte el valor patrimonial, que s'havien d'eliminar les edificacions de zones costaneres i proposava que el museu es fes en un altre espai. Tant Salvem la Platja de Pals com el Cercle Català d'Història demanen que les administracions aprofitin aquesta oportunitat per dotar de pressupost el futur centre d'interpretació i memorial de la Guerra Freda i les intent a utilitzar també el fons europeu Next Generation. Amb tot, Salvem la Platja de Pals i el Cercle Català d'Història acorden l'interès ambiental de l'entorn d'aquestes antigues instal·lacions de Radio Liberty que descriuen com un dels darrers trams a primera línia de mar a la Costa Brava de grans dimensions sense urbanitzar, inclòs dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. A més, l'espai forma part de la xarxa Natura 2000, que figura a la llista de llocs d'importància comunitària i de zona d'especial protecció d'aus.
Sis empreses del Baix Empordà formen part de les 100 empreses més grans de la província de Girona. L'informe Girona 100 SA, elaborat per KPMG, en col·laboració amb la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona, arriba a la seva 12a edició, Maria Alzina.
L'informe, per de recollir aquestes dades, fa una anàlisi qualitatiu de la situació en la qual es troben aquestes empreses i les tendències que segueixen. L'informe destaca, com a conclusions, que per continuar sent competitius en un mercat globalitzat, els empresaris i directius de Girona consideren que les ajudes de les administracions vinculades al preu de l'energia i les matèries primeres, els incentius a la inversió, la reducció de la burocràcia i la simplificació fiscal són mesures que podrien impulsar les perspectives empresarials. A més, l'informe reconeix que les fortaleses d'aquestes 100 empreses que més facturen a Girona són els processos de presa de decisions ràpids i flexibles, a part d'una diversificació dels clients i mercats, la qualitat del producte i la imatge de la marca. D'aquestes 100 empreses, n'hi ha 6 que formen part de la comarca del Baix Empordà.
I quines són aquestes 6 empreses del Baix Empordà?
L'estudi divideix en diferents grups i sectors, i les empreses del Baix Empordà apareixen en 4 de les 8 categories. Avícola Maria és una empresa de la indústria càrnia localitzada a Begur. Es dedica al sacrifici i preparació de les aus i els conills per la seva comercialització. Aquesta és una empresa familiar que va iniciar la seva activitat a la comarca ja fa més de 60 anys. Pel que fa a la següent categoria, el dels altres indústries manufactureres, hi podem trobar dues empreses empordaneses. La primera és Envases Plàsticos del Ter, Emplater, S.A. de Torroella de Montgrí, fundada l'any 1962 i dedicada als envasos. La segona és Trefinos S.L., ubicada a Palafrugell, i és una empresa que elabora taps de suro per la indústria vitivinícola. En la categoria d'altres serveis i construcció destaca l'empresa Panini, la famosa marca de fabricació de cromos, àlbums, llibres i col·leccions. L'empresa està a Torroella de Montgrí i va néixer l'any 1961 a Mòdena, Itàlia. A la mateixa població hi podem trobar una de les empreses dedicades a la distribució d'alimentació, begudes i tabac, bebides i màrqueting, Bimarc. Aquesta empresa forma part del grup Disbessa d'Arnès, que va néixer l'any 1989. Finalment, també destaca l'empresa de vins i licors Grau de Palafrugell en aquesta categoria. Es va fundar l'any 1951 quan Miquel Grau i Lluís va crear la bodega Tasca al mateix municipi. No va ser fins al 1966 quan Jordi Grau es va incorporar al negoci.
I destacarem una qüestió com, per exemple, que Alicia Molina presenta la Casa de les Mil Portes a la Biblioteca de Palafrugell.
Alicia Molina presentarà la Casa de les Mil Portes a la Biblioteca de Palafrugell. Serà aquest divendres 18 de novembre a les 6 de la tarda. És un espectacle de contes per adults amb una participació interactiva per descobrir la narrativa mitjançant jocs.
Pensant en una participació més interactiva de cara a anar descobrint a partir d'una proposta, d'un joc, amb unes claus que estan allà exposades, anirem descobrint totes les històries que hi amaga cada una d'aquestes claus.
Alicia Molina, en declaracions al matinal de Ràdio Palafrugell, remarca que a tothom li agrada la narrativa, independentment de l'edat. Aquests contes permeten explicar alguns fets de la vida de cadascú, tant vivències passades com d'altres del present.
Que ens expliquem les nostres històries des d'un lloc que connecta, doncs, amb aquest inconscient col·lectiu, no?, que se'n parla, no?, totes les històries de tradició oral ens parlen de tots, estem tots en allà, no?, i cadascú es va com veient reflectit en aquestes, en aquests contes, i que ens aboquen això, a moments concrets de les nostres vides, no?, de quan érem més petits, o amb històries que a vegades, doncs, hem necessitat que ens les expliquéssim per poder seguir caminant per la vida, no?
Tot i que hi ha un fil conductor, es farà un repàs de diferents històries per conèixer claus del camí vital. Algunes de les obres són adaptacions d'autors i autores per expressar-les de manera oral. Alicia Molina és professora de llengua catalana i literatura a batxillerat, però també és narradora de contes per a totes les edats d'ençà l'any 1997.
La primera vegada que vaig entrar en una biblioteca crec que era com el 96 o 97. Però tirant enrere, allò, què ha fet una a la vida, doncs, també quan vivíem una gran escola, doncs explicava les històries de bosc i de fullets i de les que m'inventava tota la canalla que venien. Els meus fills, també com a pares, tots som contacontes, no?, narradors.
L'activitat és gratuïta i té la col·laboració de l'Oficina de Català de Palafrugell. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer al telèfon 972 30 48 09 o bé al correu biblioteca@palafrugell.cat. Recordem aquesta activitat, doncs, que tindrà lloc la Casa de les Mil Portes amb Alicia Molina a la Biblioteca de Palafrugell divendres a les 6 de la tarda d'aquest 18 de novembre.
I Rafael, perquè la premia de companyia a la Baldufa Teatre arriba diumenge a Palafrugell i ho fa amb la Faula de l'Esquirol dins de la programació familiar de la xarxa 2022.
Aquest diumenge, dia 20 de novembre, a les 12 del migdia, al Teatre Municipal de Palafrugell podem veure una de les obres més aclamades d'aquesta companyia lleidatana de comedians. Les localitats es poden adquirir a www.palafrugellcultura.cat. Organitzen la xarxa Palafrugell i l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Enric Amblasi, membre de la Baldufa i coautor de l'espectacle, ens parlava al programa Així és la vida de Ràdio Palafrugell de la Faula de l'Esquirol.
La Faula de l'Esquirol és un espectacle que neix, com tots els espectacles que fem, amb la motivació de parlar d'alguna cosa que ens ocupi i que ens preocupi, i en aquest cas ens venia de gust de parlar de la diversitat, de que les aparences a vegades enganyen, de com ens relacionem amb el que no és igual que nosaltres, i ficant això damunt de la taula vam anar creant aquesta dramatúrgia que és la Faula de l'Esquirol, que parle, com et deia, d'aquestes coses, de com ens relacionem amb gent, en aquest cas de la faula concretament, amb altres animals i quins vincles s'hi creen i com els gestionem.
Una de les característiques de les faules és que sempre acaben amb una conclusió moral. Amb aquest espectacle, la Baldufa us proposa pensar, reflexionar i aprofundir sobre la diferència i el mestissatge. L'Eriçó i l'Esquirol són molt diferents, però tenen una infinitat d'oportunitats per aprendre i compartir plegats.
Sí, el que sí que és veritat, que el que intentem nosaltres és més que donar respostes, o sigui, la gent que vindrà a veure l'espectacle, primer que jo crec que gaudirà perquè és un molt bon espectacle, no tant sortir amb certeses o afirmacions, sinó més amb dubtes i preguntes. O sigui, si aconseguim que els nens i nenes, després amb els seus pares o familiars que els acompanyen, puguin preguntar i per què l'Eriçó fa això o per què l'Esquirol fa això altre, ens donarem per ben pagats.
L'obra de la Baldufa va rebre el premi a la millor producció i premi al millor espai escènic a la prestigiosa Fira de Feten a Xixón el 2022.
Pues Feten és la fira més important de teatre familiar que hi ha a Espanya. És una fira que té molt, 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 molt impacte en el mercat. O sigui, que et vagi bé a Feten pots representar 2 anys de feina tranquil·lament. I en aquest sentit va ser un dels espectacles destacats, perquè és veritat que la gent que ho vingui a veure diumenge, que aprofitem per convidar tothom que ho faci, o tothom que tingui ganes, òbviament, es trobarà un espectacle estèticament molt poderós, amb música en directe, amb una estètica molt cuidada i amb una i dramatúrgicament potent.
La companyia La Baldufa, de Lleida, formada per l'Enric Blasi, en Carles Pijuan i l'Emiliano Pardo, va rebre l'any 2020 el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020, atorgat pel Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Es tracta d'un premi a la trajectòria de la companyia que en destaca la concepció de l'espectador com a ser capaç, crític i reflexiu, sigui quina sigui la seva edat, i la capacitat de crear universos de gran riquesa poètica visual. Tindrem la sort de tenir-la a Palafrugell dins l'espectacle programat per la xarxa i la cultura de l'Ajuntament de Palafrugell aquest diumenge, dia 20 a les 12 del migdia al Teatre Municipal de Palafrugell. Entrades a palafrugellcultura.cat.
Moltes gràcies, en Rafael Corbí. Arribem ja a 2:15 de 9 del matí i és moment de l'entrevista. Aquest diumenge 20, l'aplec de Santa Caterina torna a Torroella de Montgrí amb total normalitat. L'aplec torna amb activitats com sardanes, la pujada dels gegants i ball o una missa solemne. Per avançar-nos algunes de les activitats d'aquesta edició de l'aplec, ens visita un dels membres dels Amics de l'Ermita de Santa Caterina, Lluís Galant. Molt bon dia, senyor Galant, com està?
Molt bon dia, què tal? Bon dia, a punt ja per preparar l'aplec i ja per tirar-lo endavant aquest proper diumenge.
Quants anys fa que celebren aquest aplec de Santa Caterina a Torroella?
Bé, veiem, l'ermita consta de que va ser fundada l'any 1392 per uns monjos de Montserrat, que doncs, arrel del sisme d'Occident varen marxar del monestir i es varen instal·lar aquí a Torroella. Aquí estem parlant l'any 1392 i ja a partir de llavors, ja durant els segles XV i XVI, quan la fam, les guerres, les pestes afectaven a la població, doncs Santa Caterina ja es va convertir en un excel·lent lloc de devoció popular. Vull dir que des d'aquelles èpoques sempre hi ha hagut una especial dedicació i devoció per Santa Caterina. Per tant, sempre ha sigut un lloc de germanor, on han compartit els vilatans, tant de Torroella com dels pobles veïns, sempre s'han concentrat a Santa Caterina, doncs des d'aquestes èpoques, eh? O sigui que portem ja un munt d'anys amb l'aplec, en diferents èpoques i en diferents contextes, però sempre hi ha hagut aquesta especial dedicació.
Per tant, són aquestes activitats amb una llarga trajectòria. Ens pot destacar algunes de les activitats que se celebraran enguany?
Bé, aquest any, com sempre, aplec, per tant, aplec de gent i també aplec de, no aplec de sardana, però sí que es fan unes sardanes a les 11 del matí a la plaça de l'Ermita. Llavors, a les 12:30, també a la mateixa plaça de l'Ermita, tenim un ball de gegants de Torroella acompanyats pel Grallers. A la una missa solemne, cantada com cada any per al cor de Santa Caterina. I a les 2, quan se surt de missa, hi ha una sardana. Posteriorment, ja fa uns 5 o 6 anys que organitzem una arrossada popular, la organitzàvem des de l'ermita, i aquest any l'organitza Oncolliga Girona, la delegació de Torroella i l'Estartit, que se servirà doncs, a partir d'allà d'un 2:45 de la tarda. Llavors, a part del diumenge, l'aplec sempre, des de que es varen canviar les festes, que es varen regular i es varen posar només 2 festes a l'any locals, l'aplec sempre se celebra el diumenge abans de Santa Caterina. Encara que caigui un dissabte a Santa Caterina, no es fa el diumenge posterior per proximitat, sinó que sempre es fa el diumenge abans. En aquest cas, doncs, estem parlant del diumenge dia 20. Però el divendres 25 a Santa Caterina, que també se celebra una missa a les 12 del migdia a l'ermita.
Abans ens destacava també que hi havia aquest arrossar de Don Colliga. Entenc que és per finançar projectes, no?, de Don Colliga.
Sí, aquesta arrossada, doncs, és una arrossada popular. Estem ja al voltant de 400 tiquets venuts. És una arrossada que es fa, es prepara una taula comunitària i tothom, doncs, ja prèviament ha anat agafant uns tiquets i els beneficis iran per un Colliga, una part, i després queda una petita part també per l'ermita. Però sí, bàsicament el món important és per un Colliga.
Si algú ara està sentint aquesta entrevista i vol venir a aquest arrossar, encara es poden comprar els tiquets? Estan plens?
Aviam, nosaltres en els cartells havíem posat que era fins al dia 16, ho vam allargar una mica, però és que la veritat hi ha d'haver-hi ja una previsió en quant al tema per preparar l'arròs i tot això. Necessitem ja sapigar la gent i ja s'ha tancat. Els tiquets ja estan tancats, sap greu, però vull dir, és que hem tingut que tancar perquè tampoc tindríem un volum massa important que després és també difícil de manejar.
Ja canviant de qüestió, fins a l'ermita s'hi pot accedir amb cotxe o com s'ha de fer l'accés?
A l'ermita, bé, tradicionalment sempre s'ha posat a peu des de Torroella, passant per les capelles, que també formen part de la llegenda de Santa Caterina, i fins a la creu i després baixant a la vall, no? Llavors també gent de Bellcaire, que també puja per la part de Bellcaire, o gent de l'Estartí, que també ve per la part, o de l'Escala, que també ve per la part de les Dunes. Els darrers anys, com que, bueno, s'ha pujat molt amb vehicles, s'habilita un aparcament i des de l'aparcament fins a el que seria l'ermita, poder hi ha uns 300-400 metres, i hi ha un servei que l'Ajuntament, doncs, la gent que té dificultat per caminar o que té alguna necessitat especial, hi ha un servei de l'Ajuntament que fa una mica de llançadora i els aporta amb un vehicle des de l'aparcament fins a l'ermita. Llavors, hi ha uns horaris que són fins a les 2 de la tarda, es pot pujar fins a l'aparcament, i a partir de les 2 de la tarda és de baixada, des de l'aparcament fins, diguéssim, a trobar la carretera. O sigui que l'horari aquest està limitat.
I abans de...
Llavors... Sí. Perdó.
No, digui, sí, sí.
No, dic que llavors fins a les 10 del matí sí que es pot pujar i baixar des de l'aparcament a l'ermita amb el cotxe per deixar-hi els estris, però s'ha de tornar a baixar el vehicle. Que estaria fins a les 10 del matí estaria permès aquesta pujada fins a la peu d'ermita, però amb la condició que s'ha de tornar a baixar una vegada descarregat.
I abans d'acabar, el que li volia preguntar és que, si no vaig errat, aquest és el segon any que se celebra l'aplec després de la pandèmia. No sé com s'enfronta aquesta situació, si amb il·lusió, com es viu?
Bé, l'any passat també es va tornar a fer l'aplec amb unes restriccions que a vegades no ens plantejàvem de si serien més estrictes o no, però bueno, va anar bé, no es va sentir dir, doncs, que hi hagués un cap brot arrel de l'aplec, i aquest any, doncs, bé, es fa amb total normalitat, Aquest any, com a novetat especial, sí que s'està treballant molt amb una... Nosaltres disposem d'un fons d'aproximadament entre 600 fotografies antigues. Aquestes fotografies ja es poden consultar a la web de l'Ermita de Santa Caterina, que és una web on hi ha moltíssima informació. I aquest any, doncs, sí que hem posat en marxa una pantalla interactiva en la pròpia ermita, que es pot fer una cerca de fotografies antigues a través d'aquesta pantalla tàctil. La cerca es pot fer a través de nom de la persona que diu jo em dic, doncs, dic tal, i fer la cerca a la pantalla interactiva, i també per anys. Vull dir que és una novetat important que fa temps que estem treballant, perquè a l'ermita tenim una gran exposició de fotografia antiga, però és clar, hi ha molta gent que ha portat fotografies i que no es poden exposar per qüestió d'espai. Per tant, amb aquesta pantalla solucionem molt aquest aspecte.
Doncs és realment interessant, val la pena venir fins aquí, fins a visitar-ho, aquesta conversa que hem pogut parlar sobre aquesta activitat aquest diumenge que tindrem a l'aplec de Santa Caterina Torroella de Montgrí. Lluís Galant, membre dels Amics de l'Ermita de Santa Caterina, moltes gràcies per haver vingut avui aquí al Supermatí.
Gràcies i esperem la gent de Torroella i, evidentment, com sempre, la gent de tots els voltants i més lluny encara. Gràcies i bon dia.
Molt bon dia. Dos quarts i mig, però ja estem arribant pràcticament a tres quarts i arribarem d'aquí sis minuts i seguirem amb el repàs de les notícies més destacades. Parlarem de política en aquests instants i parlarem precisament de que el candidat socialista a l'alcaldia de Palafrugell, Juli Fernández, va fer un acte de presentació ahir al Teatre Municipal de Palafrugell. Rafael Corbí.
El candidat socialista a l'alcaldia de Palafrugell per les properes eleccions municipals de maig de 2023, Juli Fernández, va protagonitzar ahir vespre al Teatre Municipal de Palafrugell una conferència presentació de la seva candidatura i dels eixos principals de la que pot ser el nucli principal de la seva campanya electoral. En paraules de Laura Millán, regidora a l'Ajuntament de Palafrugell que va introduir l'acte, aquesta és una conferència anomenada Conèixer el present per afrontar el futur, nascuda del treball i de l'estudi que han portat a terme en aquests darrers anys i que veurà la llum en un llibre escrit que es publicarà a principis del proper any, tot fent una fotografia del Palafrugell actual i el projecte per al municipi a 10 anys vista. Alicia Romero, diputada del Parlament i portaveu del PSC, va destacar la seva coneixença i amistat amb Juli Fernández i el treball conjunt efectuat al llarg dels anys i en va destacar alguns dels que per ella són trets característics de l'exalcalde palafrugellenc.
A més de tot el que he dit, s'afegeix una cosa més en Juli que és molt important a l'àmbit municipal, que és la seva capacitat de gestió, no? El rigor en fer les coses, en no fer les coses perquè sí, que tot tingui un criteri, que fem les coses pensant en quina són doncs, el millor per aquella persona i per tant des de la professionalitat, des dels criteris professionals, no a vegades per veure com bufa el vent, sinó que siguem seriosos quan hem de posar solucions per resoldre els problemes, no? I en Juli això ho té, és una persona molt seriosa, molt preparada i és veritat que molt rigor per fer les coses i això en l'àmbit municipal s'ha de dir. Al final la política útil que també intentem desenvolupar els socialistes és aquesta, no? És aquesta política útil pels ciutadans, és el rigor, la honestedat, el respecte i l'escolta als nostres ciutadans, no?
Juli Fernández va dividir la seva conferència en diversos eixos constructius sobre Palafrugell. Va parlar de la seva estructura com a ciutat i de la distribució i demografia de la població, així com del seu envelliment progressiu. També va fer esment de la presència d'un 23% de població estrangera, la qual cosa per al seu projecte ho destacava com una font d'oportunitats que s'ha de viure amb normalitat. Així mateix, en la seva projecció cara al 2033, destacava que el percentatge de gent major de 65 anys augmentarà considerablement.
I seguim tractant altres qüestions. Gràcies, en Rafael, però no marxis gaire lluny perquè precisament torna el Shop al Local Day a Palafrugell aquest cap de setmana. L'activitat està organitzada per Oxigen i tindrà lloc, com dèiem, aquest dissabte i aquest diumenge.
El Shop al Local Day es presenta com una alternativa al Black Friday per reivindicar el comerç de proximitat, el comerç local. El petit comerç no pot competir amb els grans descomptes que ofereixen empreses més potents, però pot reivindicar els valors que el fan especial. Aquest és el tercer any que Palafrugell es fa aquesta jornada. Palafrugell va ser pionera en aquesta iniciativa que va néixer als Estats Units i que aquí van impulsar la Nerea Fernández i la Sofia Mateo. L'any passat, botiguers de l'Hospitalet de Llobregat, Rubí, Manlleu i Palafrugell van portar a terme la segona edició. Aquest any, Oxigen torna a apostar per aquesta marca. L'Albert Gómez ens ho explicava als matinals de Ràdio Palafrugell.
Bé, de fet, és una iniciativa que ja és el tercer any, per tant, i que, com que va funcionar força bé, doncs, el primer estàvem dubtosos, però la veritat és que ens feia pena no seguir i ho fem amb moltes ganes. I, de fet, és un cap de setmana que, a banda de que hi haurà doncs moltes activitats, que les botigues s'esforçaran doncs en fer sortejos, descomptes i en ser doncs més atractius que mai, doncs lo bonic potser doncs d'aquesta campanya i que la diferència en dates és que també aprofitem doncs per reivindicar-nos, no? Per reivindicar el paper social, no? També doncs que tenim el comerç de proximitat, no? Perquè de seguida a tots ens venen sempre aquelles imatges tan impactants, no? quan el comerç estava tancat amb la pandèmia, que tanta por no ho haguéssim viscut mai, però sí que és veritat que després això va generar, no? Aquesta imatge que si no hi fóssim, doncs seria el municipi que tindríem, no? I és això, és un cap de setmana que en positiu, doncs aprofitem per reivindicar-nos i fer moltíssimes coses, doncs perquè la gent vingui a les nostres botigues, compri, passegi i gaudeixi del nostre poble.
Des de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell es destaca la vàlua d'aquesta iniciativa i l'han embolcallat amb d'altres activitats i també amb una campanya de promoció prou potent. La Vero Serralbo també ens ho comentava.
I bueno, l'Albert va al final van dir, va, i creiem, és veritat que jo creia molt en això, Blocalde, i entre bueno, un i l'altre doncs, va sortir la idea de crear una imatge, crec que és molt potent. De fet, crec que hi ha molta gent que li ha agradat perquè ens ho està dient, que és un puzzle, no? Al final una peça no encaixa sense l'altra. Llavors, bueno, hem creat una imatge molt, molt maca. Crec que és molt impactant aquesta imatge amb el puzzle, perquè al final la peça principal és el comerç de proximitat, però sempre hi ha molts d'encaixos al costat, no? Llavors, bueno, pues, vam apostar molt, creiem que bueno, és això, és una petita festa del petit comerç.
I en l'àmbit esportiu, la Fundació Esportiva Begur presenta els seus equips de futbol i bàsquet per la pròxima temporada. L'Ajuntament desitja a l'entitat i a tots els seus equips, esportistes i entrenadors, una gran temporada plena d'èxits esportius i formatius. L'acte que comptarà un any més amb el suport de la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Begur. Maria Alzina.
El tret de sortida el donarà aquest divendres 18 de novembre al futbol. Serà a partir de les 7 de la tarda al camp de futbol municipal. L'acte començarà a les 6:45 amb l'arribada de tots els jugadors. Posteriorment, de 7 a 7 i mitja, es faran les fotos oficials de les diferents plantilles i a les 7 i mitja arrencarà la presentació dels equips. I el bàsquet serà el protagonista el diumenge 20 de novembre al pavelló municipal. A les 9:45 està prevista l'arribada dels jugadors. De 10 a 10 i mitja serà el torn per les fotos de les plantilles. A les 10 i mitja començarà la presentació dels equips i la jornada clourà a les 12 amb un partit de l'equip cadet femení.
I pel que fa a la prèvia esportiva del cap de setmana, comencem parlant del Palamós. El conjunt baix empordanès visita el camp del Figueres ja sense Joan Bayona a la banqueta. De moment no hi ha novetats sobre qui substituirà Bayona i la direcció esportiva està buscant un nou entrenador. Segurament en el partit contra el Figueres serà algun tècnic de la casa qui dirigeixi l'equip, Sergi Villena.
La destitució del tècnic, anunciada aquesta setmana i provocada pels mals resultats de l'equip, serà la principal novetat d'aquest Figueres-Palamós. Un derbi com els d'Antuvi, però ara a Primera Catalana. El conjunt a l'empordanès és tercer per la part alta, amb 13 punts, mentre que el Palamós és tercer per la cua amb només 6 punts. S'espera que el canvi d'entrenador per part dels blau i grocs serveixi per començar a canviar la dinàmica negativa. El maig es jugarà diumenge a Vilatenim.
I encara en el futbol comarcal, difícil desplaçament del Calonge al camp del Tossa. Els calongins que la setmana passada van descansar continuen tenint una posició privilegiada amb 16 punts. Per al Calonge, puntuar a Tossa seria molt important a l'espera dels resultats de Tordera i Quart per mantenir-se a les zones de privilegi, Sergi.
Sí, però cal recordar que el Tossa va aprofitar la jornada anterior per guanyar i col·locar-se també amb 16 punts. En canvi, el Quart va perdre i continua amb els mateixos 16 punts. El gran beneficiat de la jornada va ser el Tordera, que comanda la classificació amb 17 punts gràcies a la seva victòria. Amb aquest panorama, el Calonge jugarà en un camp complicat i contra un rival que està en clara línia ascendent i amb el qual empata a punts. Per tant, com dèiem, puntuar seria una gran notícia.
El Bisbal Bàsquet en rebrà el Castelldefels. Els bisbalencs, que van perdre la setmana passada contra el Platges Mataró, jugaran al pavelló Vall contra un Castelldefels en una situació molt similar a la seva. Tots dos conjunts sumen 5 victòries i 2 derrotes i, per tant, es preveu un duel equilibrat.
L'objectiu de tots dos serà el de no deixar escapar el Platges Mataró i el Llucmajor, que són primer i segon. El Bisbal Bàsquet és quart i el Castelldefels cinquè. Per sobre tenen el Vic, tercer, que rep a casa el Platges Mataró i, per tant, pot fer canviar les coses en la classificació. Per la seva banda, el Llucmajor té un duel a priori més assequible contra el Martorell. De tot plegat, el Sol gironès confiarà, com sempre, en la força que li atorga jugar al pavelló vell per guanyar el seu partit i que algun resultat dels partits esmentats els pugui afavorir a nivell classificatori.
I en l'àmbit esportiu de Girona, l'Uni Girona, amb la moral reforçada a Europa, en rep l'Estudiantes en un partit de Lliga. La treballada victòria contra el campió actual de l'Eurolliga, el Sopron hongarès, ha suposat una injecció d'autoestima per les gironines.
Aquest dissabte, l'Espart Girona rebrà un Estudiantes que ocupa la zona mitja de la classificació en la novena plaça. Per la seva banda, l'Uni no vol descavalcar-se de la part alta que comparteix amb Casademont Saragossa i Perfumeries Avenida. El triomf a Fontajau és vital per seguir en el grup capdavanter de la Lliga Femenina.
I en bàsquet masculí, el bàsquet Girona aspira a seguir progressant. Les victòries consecutives contra Betis i UCAM Múrcia i el bon paper en la derrota per només 3 punts contra el Barça donen esperança als gironins de continuar amb la seva progressió.
Els d'Aito García Reneses rebran el Gran Canària Fontajau, que és tercer actualment i un dels conjunts més en forma de l'ACB. I esperen que el pavelló i el públic de casa els doni l'empenta necessària per sumar el que seria el seu tercer triomf en aquesta lliga. A més, una victòria els allunyaria una mica més de la part baixa.
11 minuts i arribarem a les 9. I com cada divendres és moment de saludar la Sandra Bisma. Molt bon dia.
Bon dia, Ferran. Bon dia a tothom.
Com estem?
Molt bé, molt bé. Els divendres sempre són molt macos, molt esperats.
Avui què ens portes?
Mira, avui us porto al Castell de Púbol.
Molt maco.
El Castell de Púbol, Castell de la Gala. Perquè crec que és un lloc que crec que no és molt visitat per la gent d'aquí i vull insistir perquè hi vagin. Per tant, a veure, donaré algunes idees perquè la gent no li entri el cuquet i tingui ganes d'escapar-s'hi.
I què hi podem trobar allà?
Doncs mira, el castell de Púbol és un castell medieval que comprat per Dalí, val? Va ser un regal a la seva esposa, a la seva musa, a Gala, val? I d'alguna manera va ser l'últim taller de l'artista i el mausoleu de Gala, val? És un espai molt especial. Ell el va comprar el 1969, feia temps que estava buscant un castell per la seva musa. En considerava que ella es mereixia, doncs, un espai per ella sola. I finalment, doncs, això, després de buscar molt, van trobar aquest castell que estava bastant ruïnós, però que tenia un aire romàntic molt especial i que els va enamorar. I Gala, deixeu-me dir-vos que va acceptar el regal de Dalí amb una condició, i era que aquest era el seu castell, el castell de la Gala, i que, per tant, Dalí no es podia presentar allà quan ell volgués, sinó que, si la volia visitar, necessitava una invitació escrita per part de la Gala, val? Si no, ell no podia entrar en aquell castell a fer res. I això és una cosa que en Dalí, en comptes de molestar-se, li va agradar molt. Era com aquell amor cortès, no? En què el seu vassall, doncs, rendia, doncs, homenatge i visitava a la seva dama, no? Per tant, doncs, bueno, des d'aquell moment, aquell era l'espai de Gala. Passaven tot l'any junts, però allò, hi havia 3-4 setmanes a l'estiu que Gala estava en el seu castell i Dalí estava, doncs, a la casa Portlligat. Val?
Un indret que, a més, és aquest, no? Aquesta màgia que l'envolta quan el visitem.
Sí, sí, sí. La veritat és que, mira, és un edifici de 3 plantes. Dalí va intentar que es mantinguessin totes les esquerdes de les parets exteriors, sobretot, perquè es veiés el pas del temps. I a dins, doncs és bastant auster, però bueno, Gala va deixar, doncs, que Dalí li decorés algunes parts, com van ser els sostres. Ell volia que quan Gala aixequés el cap, doncs, el veiés a ell en aquell cel, pintats per Dalí. I llavors també va pintar alguns espais amb aquella tècnica de trompe d'oeil, que és enganya ull, no? Que seria una mica jugar amb aquests jocs òptics en què pinta una porta que no hi és, o un radiador, resulta que a la gala no li agradaven gens els radiadors i ell tapa els radiadors amb portes on hi pinta radiadors, val?
Curiós.
I veiem una mica el seu sentit de l'humor. I llavors doncs hi ha el sota, no?, que era on la sala del Delme, on es pagava aquell impost en època medieval, aquell 10% que feien pagar els pagesos, no?, els seus senyors. Doncs allà Dalí va fer construir dues tombes. Hem de pensar que Gala és 10 anys més gran que Dalí, i ella mor el 1982, 7 anys abans que Dalí. Llavors Dalí, bueno, cau una depressió tremenda i fa construir dues tombes allà a la sala del Delme, una al costat de l'altra, amb un forat que les connecta, val? Amb la idea de que un cop els dos fossin enterrats allà, doncs es donguessin la mà. Val? A partir d'aquell moment, doncs, Dalí va viure al castell per quedar a viure al costat de la seva dama, i el 1984, dos anys més tard, hi ha un foc a la seva habitació, perquè ell va començar a tenir ja símptomes de Parkinson. De fet, allà es pot veure un dels seus últims quadres. Ja estava, doncs, amb un cuidat d'infermeres, en què, doncs, feien torns, el tenien super cuidat, ja no volia rebre ningú, no volia rebre cap visita, estava sempre al llit, i va haver-hi un foc en la seva habitació, un foc fortuit, i bueno, van tenir que endur-se a l'hospital, i és ja quan decideix viure allà a Figueres, en el seu museu. I en aquest període d'aquests últims 5 anys és quan ell canvia la seva decisió, i en comptes de ser enterrat a Púbol, serà enterrat al seu museu a Figueres. Val? Per tant, si la gent baixa, veurà dues tombes, però només hi ha la tomba de Gala omplerta, l'altra és buida. Mm? I sobretot que vagin al jardí. El jardí és fantàstic. El jardí és... Bueno, és així italianitzat, és molt bonic, té com tots d'elefants, unes escultures gegants amb uns elefants enormes amb potes de mosquit que ell pintava en els seus quadres, apareixen en molts dels seus quadres, i és bonic de recórrer aquells jardins. Aquests elefants, des de les trompes surt aigua, són com fons. És un espai molt, molt bonic, molt especial, sincerament. Què dir-te més? Digue-me.
No, que jo anava a dir que és un d'aquests llocs que hi pot anar gent de qualsevol edat, no? És per anar-hi amb la família.
Sí, correcte. Bé, l'únic és que... Hi ha escales, eh?
Això sí.
No hi ha cap ascensor que t'aporti d'un pis a l'altre. Per tant, per ara no és un museu inclusiu, no, s'han de pujar escales. Però per la resta, després, bueno, en el jardí sí que s'hi podien estar, però bueno, és una llàstima que només veure el jardí, perquè tot l'edifici val molt la pena. Al pis de dalt hi ha doncs, tot de vestits de gala, que havia portat en diferents gales de festes, no? I també veureu doncs, alguns espais en què es veuen fotografies de gala amb joves artistes, perquè de fet bueno, ella va tenir moltíssims amants, la relació amb Dalí era molt liberal, era molt oberta. I ella va fer, sobretot en aquests últims anys de la seva vida, va fer també molt de mecenes d'aquests joves artistes, no? I era un espai doncs, en què doncs, ella podia ser ella mateixa, que estava en el seu aire i rebia les amistats que ella volia, i la resta de l'any sempre anava com molt al ritme de Dalí, no? Ara viatjant cap aquí, ara viatjant cap allà, i aquell era el seu moment, no?
Doncs un indret que ens l'apuntem per anar-lo a visitar, un indret que ens han recomanat avui Santa Bisba, a la secció Empordà Imprescindible. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí al Supermatí. No sé si vols afegir alguna cosa, tot i que tenim molt pocs segons ja.
No, res, que aquesta dona va ser una dona increïble, eh? Vull dir, penseu que ell sempre deia que si ell va esdevenir geni va ser gràcies a ella, era poetessa, una dona molt intel·ligent, i va ser la musa model de molts altres artistes del grup surrealista de París, eh? Va ser una dona molt, molt potent, i per això ell va començar també a signar molts dels seus quadres Gala Salvador Dalí. El nom de Gala apareix en molts dels seus quadres perquè hi havia de ser. Ho parlaven, discutien, cada quadre, encara que ella no agafés cap pinzell, ella formava part d'aquell quadre, era part de creadora.
Aquestes obres conjuntes. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí al Supermatí. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Vinga, bon cap de setmana, adéu.
I estem ja pràcticament a la recta final d'aquest
divendres
espai.
Divendres de canvi de temps, cel entremig i força ennuvolat, amb el pas d'un sistema frontal que farà baixar la temperatura, amb una màxima de 16 graus i portarà pluja. La precipitació serà en forma de ruixats dispersos i de distribució irregular, sent més probable la meitat sud del Baix Empordà, en general serà poc abundant i localment es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat. Cap de setmana d'ambient més fred, de tardor avançada, amb restes de nuvolositat dissabte al matí.
Doncs bé, com dèiem, ja estem pràcticament a la recta final d'aquest supermatí. Que tingueu un molt bon cap de setmana. A reveure.